Els secrets del passat. El so de la música antiga. A Catalunya Música, històries trobades. Un programa de Maria Montes.
Aquí comença un nou episodi d'Històries Trobades. Soc la Maria Montes, el control tècnic m'acompanya en Francesc Cotillas. Gràcies per connectar amb Catalunya Música i amb aquest espai en què durant uns minuts unim la música antiga amb la història i en el cas del programa d'avui també amb un espai molt concret. Un dels edificis més emblemàtics del gòtic a França i potser un dels racons més inoblidables de la ciutat de París. Un reliquiari de dimensions extraordinàries. Un edifici que s'eleva cap al cel, la il·lusió d'un temple sense murs, la Santa Chapelle. El 18 d'agost del 1239, els habitants de la ciutat de París eren testimonis d'una imatge sense precedents. El rei de França, Lluís IX, que en aquell temps rondava els 25 anys, es presentava davant del poble amb un aspecte del tot inusual. Havia deixat de banda les sabates fines, la roba brodada, les camises de fil, i apareixia davant la multitud abillat amb una simple túnica, els peus descalços i posat de penitent. Amb ell tot un seguici reial. Quin era el motiu d'una visió com aquella? Doncs l'entrada a París d'una relíquia de la Passió de Crist, la Santa Corona d'Espines, que amb solemnitat era conduïda fins a una de les capelles del Palau Reial. Aquella no seria l'última relíquia que acolliria la ciutat. Un tros de la Vera Creu, ferro de la llança que va ferir Crist, l'esponja amb què van donar-li de beure gotes de la Santa Sang... Tots aquests objectes sagrats provenien de Síria i Constantinoble i el rei Lluís havia decidit que els havia de tenir ben a prop i, a més, que havien de ser conservats en el més digne reliquiari que s'hagués vist mai. Per això va embarcar-se en la construcció d'una capella creada especialment amb aquesta funció, una joia en si mateixa que s'elevaria al cel. La Santa Chapelle, que va acollir aquelles relíquies, tan bon punt va estar acabada l'any 1248.
Thank you.
Lluís IX és un dels grans monarques de l'edat mitjana francesa i se n'ha escrit molt sobre ell. Però si hi ha una noció indissociable del seu nom, aquesta és la de monarca cristià. Lluís va trobar en la religió el seu gran pilar. Gaudia d'emmirallar-se en la passió de Crist, d'actuar mogut per la caritat i la justícia, i entre els seus anhels hi havia retornar a Occident el poder sobre Jerusalem. Amb aquella idea en ment, Lluís IX va participar de les croades i allà acabaria per perdre la vida. Seria, de fet, l'últim rei de fer-ho, ja que aquelles campanyes van demostrar-se del tot inútils i van desaparèixer completament després de la seva mort. La mort de Lluís, però, no va ser ni molt menys el final de la seva memòria. Al cap de pocs anys del seu traspàs, l'Església Catòlica va fer-lo sant. Lluís IX es transformava en Sant Lluís i així culminava la construcció de la seva imatge pública. La del rei cristià, que havia dut a França una edat d'or econòmica i cultural i associava per sempre el seu nom i la seva dinastia una aura divina. Aura que havia legitimat, esclar, rodejant-se d'aquelles relíquies vingudes de Constantinople, que l'acostaven no només espiritualment, sinó físicament, a la figura de Crist.
Amen.
La Sainte-Chapelle va ser un dels grans projectes constructius de Lluís IX, tot i que no l'únic. Se'l coneix també com un rei constructor, que va invertir esforços en edificar construccions de tot tipus, des de militars, com les muralles d'Aigües Mortes, civils, com el castell de Tours, i també religioses, com l'abadia de Maubuisson. I el cas és que no només ordenava la construcció d'aquests edificis i la finançava, sinó que s'hi implicava d'una manera molt més directa. Gaudia de la companyia dels mestres d'obres i seguia el procés de treball en primera persona sobre el terreny. Pel que fa a la Sainte-Chapelle, no sabem qui va ser el mestre d'obres encarregat d'edificar-la. La tradició assenyala Pierre de Montreuil, però les fonts que ho afirmen són bastant posteriors. El que sí que podem intuir és que el rei, com solia fer, va involucrar-se directament en el disseny i construcció d'un edifici tan singular com aquell. Perquè aquella no era una capella tradicional. Havia de contenir les relíquies més importants del martiri de Crist i així la seva arquitectura havia de reflectir tota aquella solemnitat i transcendència. I d'aquesta manera es va erigir una capella connectada al Palau Reial amb dos nivells. Una capella inferior, dedicada a la Mare de Déu, amb accés exterior, i una capella superior, només accessible des del Palau i, per tant, exclusiva de la família reial. I era allà on es produïa la màgia, perquè gràcies al suport de la capella inferior, la zona superior s'elevava sense columnes ni parets. En comptes de murs, hi havia vitralls. Un rere l'altre, amb més de 15 metres d'alçada, omplien de lleugeresa i llum filtrada, llum blava, vermella, groga, tot l'espai. Perquè pel rei, parlar de la passió de Crist era parlar també de l'optimisme de la seva resurrecció i trepitjar aquella estança havia de ser el més proper a trepitjar la mateixa Jerusalem celestial.
Històries trobades. Cròniques amb banda sonora.
A l'interior de la Sainte-Chapelle s'hi celebraven misses diàries, tant a la capella inferior, pels membres de la cort i el servei, com a la superior, per la família reial. A més, però, d'aquestes cerimònies quotidianes van acabar per instaurar-s'hi d'altres. Cerimònies extraordinàries que es relacionaven o bé amb el culte a les relíquies, o bé, després de la canonització del rei, amb el culte al mateix Sant Lluís. Així, per exemple, se sap que el vespre de Dijous Sant, la capella s'obria al poble, en especial als malalts d'epilèpsia, que s'acostaven enfervorits a contemplar la Vera Creu. Vetllades que, pel que sembla, solien acabar amb episodis d'histèria col·lectiva. La capella comptava amb els seus propis clergues, fins i tot amb la seva capella musical i, és clar, el seu director, un càrrec que era prou prestigiós i que ocuparia noms com Marc-Antoine Charpentier. Però aquella manera de funcionar tenia data de caducitat. Concretament, va expirar amb l'arribada de la Revolució. La capella va ser desacralitzada, les relíquies es van dispersar i el culte va desaparèixer. La revolució podria haver estat el final de la Sainte-Chapelle, podria haver desaparegut, com va desaparèixer l'edifici al qual estava annexionada, el Palais de la Cité, tants anys abans, però, per atzar o destí, aquell temple va continuar dret. En aquells anys revolucionaris va ser la seu d'una agrupació política que es feien dir el Club de la Sainte-Chapelle i uns anys més tard va servir com a dipòsit dels arxius del Palau de Justícia. Aquesta funció administrativa va ser en gran part la responsable que aquell edifici resistís allà on tants d'altres havien caigut i ja al segle XIX va sotmetre's a un procés de restauració que va durar 26 anys. Avui, la Sainte-Chapelle és patrimoni de la humanitat i una de les atraccions turístiques més visitades de la ciutat de París. Potser no en quedi gaire de la tranquil·litat que perseguia Lluís IX en crear aquell temple de llum, però el que roman inalterable és l'impacte que salta el visitant en posar-hi els peus, l'admiració per una obra tan sorprenent com innovadora, viva fora del temps. Doncs fins aquí hem arribat avui. Esperem que hàgiu gaudit del nostre passeig sonor per la Sainte-Chapelle de París. I com sempre, si us ve de gust remenar una mica més la selecció musical que ha acompanyat el relat d'avui, en trobareu tots els detalls al web del programa, a la descripció del podcast i també al nostre compte de Twitter. Igualment, si el que voleu és fer-nos arribar algun missatge, una pregunta, un suggeriment, doncs apunteu al nostre correu historiestrobades@catmusica.cat. Gràcies per l'atenció i la curiositat de part dels que hem fet el programa d'avui. Francesc Cotillas, el control tècnic, i Maria Montes, jo mateixa, davant del micròfon. Us esperem ben aviat aquí, a Catalunya Música, amb una nova crònica en banda sonora.